L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Semuta. Avui dilluns, dia 21 de febrer, destacarem... Unió de Pagesos recull el guant que llença la Generalitat per afavorir el diàleg amb el sector agrari després de les eleccions a cambres agràries. Unes 150 persones es concentren davant de la seu de Convergència i Unió a Móra d'Ebre per exigir al govern que rebutgi obertament el magatzem temporal centralitzat. Els pares de Sant Jaume d'Enveja declaren dos dies de vaga escolar per l'anul·lació de l'escola-institut. Una venjança per un deute entre magrebins per diners va ser la causa de la crema de cotxes fa unes setmanes a Santa Bàrbara. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Unió de Pagesos, sindicat vencedor en les eleccions a les cambres agràries de Catalunya ahir diumenge, va acceptar la mà estesa de la Generalitat per tal d'afavorir el diàleg i el consens entre l'administració i el sector agrari. Després de les eleccions a les cambres agràries, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va oferir als sindicats agraris diàleg i consens. L'escoltem.
Avui, a través d'aquestes eleccions, comença una nova etapa per les forces sindicals que representen el sector agrari català. Aquesta nova etapa m'agradaria que estigués marcada per una voluntat que jo vull expressar avui aquí davant de la representació sindical que està avui, que ens ha volgut acompanyar, presidida, com deia, pel diàleg permanent i per la voluntat de consens que aquest conseller i aquesta conselleria posa damunt de la taula avui mateix, en aquests moments en què estem coneixent els resultats definitius d'aquestes eleccions.
El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, apostava per la continuïtat per tal que es facin efectius els objectius marcats en el Pla Estratègic Nacional de Suport a l'Agricultura i Alimentació que va aprovar el Parlament el 14 d'abril de l'any passat. L'escoltem.
I com ha dit el conseller, doncs creiem que passa certes dificultats importants en un moment de crisi igual que la resta de la societat, però creiem, i així també l'hem expressat, en el propi conseller, amb voluntat de parlar-ne, amb voluntat de diàleg, amb voluntat de concertar els temes, al costat s'hi trobarà, si creiem que el que es defensa és que el sector agrari pugui ser un sector prioritari a casa nostra, tirant endavant amb les resolucions del Parlament de Catalunya, és el full de ruta a nivell polític que totes les forces al Parlament varen acabar acceptant. I per tant, amb aquesta línia de continuïtat en els temes, creiem nosaltres que és el que s'ha d'acabar tirant endavant.
Per la seva part, els joves agricultors i ramaders de Catalunya van refermar el seu compromís per seguir treballant, tot i que els resultats obtinguts no han estat els que esperaven.
I dir-los que ja continuarem treballant com fins ara hem treballat. També és cert que teníem aquestes eleccions llarg esperances d'incrementar els resultats, cosa que no ha estat així. Alguna cosa potser no haurem fet prou bé, no hem sabut explicar prou bé a la pagesia quina era la nostra feina, però, a pesar de tot, continuarem treballant. El sector es mereix que hi hagi gent que es dedica a defensar els problemes, que són molt greus en aquests moments, i el que hem de dir que és arc sempre estar al costat de la pagesia catalana per tal de defensar-los en aquests moments tan difícils.
En el torn de compareixences dels representants dels quatre principals sindicats agraris que hi ha a Catalunya, una vegada es van saber els resultats de les eleccions, qui va mostrar un gest de major satisfacció va estar el candidat de Tarragona del sindicat ASAJA, Alberto Castelló. L'Associació Agrària Joves Agricultors, presidida per Rosa Bruna, va estar l'únic sindicat que va millorar els resultats guanyant quatre representants. Finalment, Jaume Torra, candidat d'Europac UPA per Lleida, es va mostrar molt content pel fet que el sindicat hagi mantingut els tres representants, malgrat ser una organització petita on només té presència a les comarques de Ponent, Barcelona i Tarragona. Cal recordar que Unió de Pagesos es va tornar a imposar en unes eleccions a les cambres agràries amb el 56% dels vots, xifra que els dona 59 representants dels 100 que hi ha a repartir. La segona candidatura més votada va estar la de joves agricultors i ramaders de Catalunya amb el 24% dels vots i 23 representants. La sorpresa va estar l'Associació Agrària de Joves Agricultors a Saja, que va guanyar 4 representants passant dels 11 als 15. Tanca el recompte la Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya, Unió de Pequeños Agricultores, que es va fer amb el 4% dels vots i es manté amb 3 representants. La participació en aquesta jornada va pujar fins al 59,48%, 4 punts més que en els anteriors comicis.
Serveis informatius de Mute.
Unes 150 persones van respondre passat divendres al vespre a la convocatòria de la Coordinadora Anticimentiri Nuclear de Catalunya i el grup intercomarcal Veïns d'Ascó i van assistir a la concentració de rebuig al magatzem temporal centralitzat de residus nuclears davant de la seu de Convergència i Unió a Mora d'Ebre. El portaveu de la Coordinadora Anticimentiri Nuclear de Catalunya, Sergi Saladier, va exigir al govern que expressi de forma clara quin és el seu posicionament sobre la possible ubicació a Ascó de la instal·lació i que explique quines accions ha emprès per frenar l'arribada del magatzem temporal centralitzat a Catalunya. La Coordinadora Anticimentiri Nuclear de Catalunya també demanarà a Convergència i Unió que impedeixi que l'alcalde d'Ascó, el convergent Rafael Vidal, opti a la reelecció.
Convergència doncs, ha ratificat com a alcaldable d'Ascó el Rafael Vidal. No? Els arguments que estar havien donat per obrir un expedient i per, en certa manera, desvincular-se'n, doncs, era dient que l'alcalde els havia estat enganyant o que no coneixien les seves veritables intencions, però clar, si ara el ratifiques i l'avales, deixant-lo presentar com a cap de llista dins de Convergència i Unió, doncs, en certa manera, estàs avalant aquesta postura de l'alcalde i, per tant, defensant el cementeri Catalunya. No?
Segons Saladier, la concentració del passat divendres va tenir com a objectiu d'expressar el malestar que comença a haver en la ciutadania per detectar aquest canvi d'actitud de Convergència i Unió per aquestes petites declaracions que sembla que no volen dir res, però que són la base de les declaracions més fortes que puguen venir en un futur. Després de que la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, hagués assegurat també el passat divendres que el posicionament de l'executiu català és el mateix que tenia Convergència i Unió quan va votar a favor de la resolució del Parlament en contra del magatzem, Saladier va argumentar que ara Convergència i Unió està al govern i com a tal ha de prendre decisions i determinacions. L'escoltem.
Una cosa és la postura que puguin dir que mantenen com a partit i que veiem que van canviant-la cada dia o cada setmana, però ara estan al govern i estan al govern doncs s'han de decidir coses, s'han de prendre determinacions, s'han de prendre decisions i nosaltres volem conèixer quines són aquestes decisions i aquestes determinacions i quin és el missatge que com a govern estan fent arribar a Madrid i ja està, i que ho diguin com a govern, no que Convergència va aprovar fa no sé quan una resolució, està molt bé, ja ho sabem tots el que va aprovar, ara estan al govern i ara han de dir què és el que en pensa. Lo Mas, des d'aquest president, no ha obert la boca en aquest sentit. Doncs, bueno, que obri la boca i que digui ben clar el que en pensa i que mos expliquin doncs, què els diuen a les reunions amb lo Sebastián o amb lo Zapatero i quan parlen d'aquestes coses i volem saber què és el que diu Durán i Lleida i Sánchez Llibre per Madrid i volem saber realment què hi ha detrás de totes aquestes, diguéssim, rumors i d'aquestes, diguéssim, insinuacions que ells mateixos te fan veure amb algunes declaracions.
La coordinadora es reunirà el pròxim dimecres amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, per tal de demanar-li que el conseller Recoder rectifiqui les seues paraules i es posicione clarament en contra del magatzem temporal centralitzat. A més, la coordinadora ha convocat una nova concentració per a divendres vinent davant de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. I continuant amb el magatzem temporal centralitzat, cal destacar que el Partit dels Socialistes de Catalunya de les Terres de l'Ebre van reiterar divendres el seu posicionament rotundament contrari a la instal·lació del cementiri nuclear a Ascó. En un comunicat, demanen al president de la Generalitat, Artur Mas, que sigui fidel a la paraula donada i que respecti la voluntat de la gent d'aquestes terres. I li exigeixen, a més, que no potenciï ni accepti la ubicació del magatzem a la població. En aquest sentit, adverteixen que practicaran una oposició frontal i demanen a la gent de les Terres de l'Ebre i de Catalunya que faci costat a la gent de la Ribera i de la Terra Alta en defensa de la nostra terra. Els xiquets de Sant Jaume d'Enveja estan cridats a no assistir a classe avui dilluns i demà dimarts com a última mesura de pressió de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes després que la Generalitat anul·lés l'escola-institut que havia d'entrar en funcionament el proper curs escolar. Més de 600 pares i alumnes es van manifestar ahir diumenge al matí contra aquesta decisió en una marxa encapçalada per xiquets i xiquetes afectades. Davant l'Ajuntament de Sant Jaume es va llegir el manifest en què els pares asseguraven fer-se càrrec de la situació econòmica de la Generalitat, però proposen la continuïtat dels estudis dels seus fills al centre del municipi per tal d'estalviar transport, professors i menjador. Als pares i mares els queden pocs menys de 5 dies per a aconseguir que la Generalitat corregeixi la seva decisió d'anul·lar l'escola-institut de 3 a 16 anys que havia d'entrar en funcionament el proper curs 2011-2012 a l'Escola de Sant Jaume d'Enveja. L'anterior govern va escollir l'Escola de Sant Jaume per ser un dels 4 centres educatius a les Terres de l'Ebre que adoptin aquesta tipologia. Però fa 3 setmanes, i amb la falta de recursos econòmics com a argument, la Conselleria d'Ensenyament va decidir revocar aquesta decisió. Per al curs vinent, només hi haurà l'escola-institut a Móra la Nova i l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. Però si res no canvia, una vintena d'alumnes que cursen actualment 6è de primària de Sant Jaume d'Enveja hauran de preinscriure's a l'Institut d'Ensenyament Secundari Berenguer IV d'Amposta abans del 25 de febrer. Els pares aleguen que, sent conscients de la situació financera del govern, l'Institut d'Escola pot ser una alternativa més econòmica per estalviar transport, menjador i professors. També estan disposats a oferir espais per a dur-la a terme sense cap cost per a la Generalitat, posant ells mateixos aules prefabricades.
Serveis informatius de Mute.
Una venjança per un deute entre magrebins, per diners, va ser la causa de la crema de cotxes fa algunes setmanes a Santa Bàrbara. El presumpte autor dels fets ja ha estat imputat amb càrrecs i l'alcalde reclama que li caigui tot el pes de la llei. L'alcalde de Santa Bàrbara diu que no li fa por que li puguen dir racista per fer complir les normes de convivència ciutadana. Racista és qui no es vol integrar a la comunitat on viu, sentenciava Boronat. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Segons que es desprèn de les investigacions realitzades pels Mossos d'Esquadra i referides per l'alcalde de Santa Bàrbara a la nostra emissora, el mòbil de la crema dels cotxes que va tenir lloc al municipi el passat 15 de gener hauria estat la venjança d'un ciutadà d'origen marroquí contra un altre de la mateixa ètnia per un deute de diners. L'individu hauria calat foc al cotxe del suposat deutor i per proximitat s'haurien encès els altres vehicles. Escoltem Jordi Borona.
Pues bueno, va ser un ajustament de comptes, segons van informar els comandaments dels Mossos d'Esquadra, entre un ciutadà magrebí, que es veu que li devia diners un altre ciutadà magrebí, i no va tindre cap més bona idea per dir-ho finament que cremar-li el cotxe. A lo qual, com hi havia cotxes aparcats al seu costat, van acabar prenent els cotxes de la seva vora. Pues bueno, en este magrebí, que ja està imputat, que els Mossos d'Esquadra ja l'han imputat amb càrrecs importants i ja està a la fiscalia, pues li ha de caure tot el pes de la llei. I si se l'ha d'expulsar del país, se l'ha d'expulsar del país. Però el que no pot ser és tindre aquestes actituds.
Jordi Boronat també admetia que darrerament s'han donat alguns episodis d'alteració de la convivència ciutadana, per lo que advertia també que des de l'Ajuntament s'actuarà en contundència contra tot aquell que no se sàpiga comportar, sigui del poble o de fora.
És cert que durant estos últims temps han vingut succeint fets que alteraven la nostra convivència, a la qual jo m'he mostrat molt crític, i en definitiva, pues, tota aquella gent que no sàpiga viure amb convivència, siguin d'aquí o siguin de fora, siguin immigració, sigui gent d'aquí, pues, des de l'Ajuntament ens mostrarem ferms i molt durs amb tota aquesta gent.
Boronat afegia que no l'espanta que el puguin titllar de racista pel fet de voler fer complir les normes de convivència al municipi. Racista és qui no es vol integrar a la comunitat on viu, sentenciava Boronat.
Què ens diuen racistes? Que no m'assusta el tema de que a l'alcalde de Santa Bàrbara li diguin racista perquè es faci complir una certa integració als immigrants i una certa adaptació a les normes de convivència del nostre poble de Santa Bàrbara. Si em diuen racista per n'este fet, els racistes són ells perquè han vingut i no s'han sabut ben bé integrar a Santa Bàrbara.
L'alcalde concloïa destacant que la societat planera funciona bé, està cohesionada i gaudeix habitualment d'un bon ambient. No pot ser que per manca d'integració i d'adaptació a la nostra societat algú se'n vulgui sortir en la seua i empitjorar la nostra qualitat de vida, que en definitiva és l'únic que s'aconsegueix amb fets com aquests, acabava dient Boronat.
Gas natural arribarà a l'Ametlla de Mar aquest 2011. Primer, es construirà una planta satèl·lit, un depòsit dels antics terrenys de Fixa al costat de l'autopista. La distribució al municipi a través de les canalitzacions a les artèries principals de l'Ametlla de Mar serà el següent pas. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Aquest any el gas natural podria arribar a l'Ametlla de Mar. De fet, des de Gas Natural Unión Fenosa ja s'han realitzat els primers passos administratius perquè la distribució d'aquest servei a l'Ametlla sigui una realitat. El passat 31 de gener l'empresa va fer una sol·licitud al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, concretament a la Direcció General d'Energia i Mines, per començar a implementar les infraestructures necessàries per distribuir el gas natural al municipi. Des de la Generalitat, de moment, s'ha donat llum verda al projecte subvencionant el 50% del cost total d'aquesta actuació, que és de 200.000 euros. Primer, es construirà una planta satèl·lit als antics terrenys de Fixa, vora l'autopista AP7, un dipòsit a través del qual es bombejarà el gas natural a una altra planta que s'ubicarà a l'aparcament de camions i d'allí, posteriorment, es distribuirà al municipi a través de les artèries principals de l'Ametlla de Mar. Per dur a terme tota aquesta sèrie d'actuacions, primer haurà de donar el vistiplau novament la Generalitat i després l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. En total, Gas Natural Fenosa invertirà 8,2 milions d'euros a tota la demarcació de Tarragona, ja que, a part de l'Ametlla, també es preveu distribuir el gas natural a altres municipis, com els Pallaresos, el Catllà, l'Aldea, Vinyols, els Arts, Montbrió i l'Ampolla.
Serveis informatius de Mute.
L'accés a Amposta per l'avinguda de Santa Bàrbara experimentarà els propers mesos una millora considerable. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Sí, efectivament, Tomàs, l'accés d'Amposta per l'avinguda de Santa Bàrbara ha començat ja el seu canvi després d'una petició realitzada per diferents veïns de la localitat i també a través de l'emissora municipal d'Amposta Ràdio. Doncs finalment l'alcalde d'Amposta va assegurar que abans de finalitzar la legislatura estarien acabades aquestes obres i de fet ja ha començat el revestiment de pavistam dels diferents jardiners que també seran tapades per part d'una empresa ampostina. Recordar també que es canviarà la il·luminació de l'avinguda de Santa Bàrbara i també doncs, es ficaran noves reixes aquestes de forjat. Un pressupost que passarà dels 100.000 euros i que millorarà doncs, aquesta zona d'entrada de la ciutat, una de les principals entrades d'Amposta. L'alcalde de la ciutat també ha dit que s'instal·laran bancs immobiliari urbà amb l'objectiu de millorar la connexió que ha d'existir entre el centre de comerç de ciutat, el centre d'Amposta, i aquesta nova zona comercial que s'ha creat al voltant del cementeri i on, per cert, el proper divendres obrirà les portes la nova superfície del Carrefour.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'important sector apícola del Perelló està en alerta per una espècie invasora que podria afectar la producció de mel al territori en un futur no molt llunyà. La vespa asiàtica, vespa velutina, és coneguda també com a vespa assassina perquè es menja les abelles autòctones i destrueix els rucs. Va arribar a França fa 7 anys procedent de la Xina i s'ha anat expandint per tot el país fins a arribar a la frontera amb Catalunya. Es té constància que l'espècie ha travessat ja els Pirineus del País Basc, on els productors van detectar alguns focus de població aïllats el passat mes de novembre. Els temors són ara que l'espècie pugui expandir-se ràpidament amb l'arribada de la primavera. Segons publicava el Diari de Tarragona, el Ministeri de Medi Ambient treballa en un protocol d'actuació per tal de fer front a aquesta nova espècie invasora, mentre el tema també ha estat abordat per les associacions catalanes de productors i la Generalitat. A Girona valoren la possibilitat d'instal·lar unes caixes trampa per tal d'atrapar els exemplars d'aquest insecte de gran mida. Mesura 3 centímetres, el triple que una abella normal, mentre que la reina pot arribar als 5. Aquesta vespa és poc agressiva envers les persones, però resulta letal per a les abelles. Entra a les caixes de les abelles i se les menja. A més, les que no moren, si tenen por de la seva presència i no surten del rusc, no poden realitzar la seva tasca i es paralitza la producció de la mel. La cooperativa apícola tarragonina agrupa 217 productors de mel de les comarques de Tarragona i l'Ebre, concentrades en bona mesura a la comarca del Baix Ebre i especialment al Perelló. En total, disposa d'unes 27.000 arnes que en aquesta època es troben al territori perquè les abelles puguin elaborar la primera mel. Posteriorment, i a mesura que avança la calor i les floracions, la seva activitat es desplaça cap als Pirineus, on temen que poden entrar en contacte per primera vegada amb la vespa asiàtica. Es celebra un curs de tècniques ecològiques per a horts familiars a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
L'Ajuntament de Deltebre forma part del projecte Aula Camí Taulà, que va néixer el 2009, fruit de l'acord de tres entitats associatives i tres entitats públiques, amb l'objectiu de promoure l'agroecologia en els tres àmbits on aporta beneficis i valors: la pagesia, la comunitat escolar i les famílies. Dins d'aquesta iniciativa s'engega la segona edició des de l'àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de Deltebre del curs Tècniques Ecològiques per a Horts Familiars, adreçat a aquelles persones que vulguin aprendre conceptes d'agricultura ecològica per aplicar al seu hort, tal i com explica la tècnica de medi ambient Clara Frank.
Des de l'àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'ha volgut impulsar el foment de l'agricultura ecològica al municipi de Deltebre. Llavors se va signar este conveni. Este conveni formen part d'ell associacions i entitats locals de Terres de l'Ebre i tot el que es fan són una sèrie d'accions per a fomentar l'agricultura ecològica, tant jornades com xerrades, com tallers, com activitats per a crios. Bueno, hi ha tota una sèrie, tot un programa que es renova a cada estació. Llavors, l'Ajuntament de Deltebre el que proposa dins d'aquest projecte és curs de tècniques ecològiques per a horts familiars. I és un curs que va adreçat a gent que ja saben portar un hort, que l'estan portant o l'han estat portant durant el temps que sigui. O sigui, no gent inexperta, sinó gent que ja té una experiència i el que vulgui és adquirir aquests coneixements d'agricultura ecològica per a transformar l'hort o almenys per a saber de què va i com funciona tot això.
El curs Tècniques Ecològiques per a Horts Familiars, que començarà el proper 2 de març, és gratuït i es farà els dimecres de 5 a 7 de la tarda. Les places són limitades. Per inscripcions al punt TIC de Deltebre del carrer Ramon y Cajal o bé al telèfon 977 48 21 41.
Serveis informatius de Mute.
Avui es celebra a Amposta el Dia Internacional de les Llengües Maternes amb un acte a la Biblioteca Comarcal. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs avui es celebra amb diferents actes la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, de les Llengües del Món. Diferents actes tindran lloc a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, com per exemple la lectura del manifest a favor de la diversitat lingüística a càrrec de lectors d'arreu del món, i a continuació hi haurà l'actuació de Alahran Zavala amb cançons tradicionals mexicanes i un berenar popular català. Cal recordar que aquests actes es celebraran a la biblioteca a partir de les 6:30 de la tarda, uns actes que serveixen, evidentment, per a la integració dels nous vinguts a través de la llengua, com explicava la regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats.
Avui és un dia en què celebrem el Dia Internacional de les Llengües Maternes, un dia en què les persones que durant tot l'any han estat aprenent català poden disfrutar de les seues llengües d'origen i apropar-nos a aquestes llengües a la nostra cultura. Per tant, és un dia important, un dia d'integració, un dia de reconeixement d'aquestes persones, de l'esforç que fan per aprendre la llengua del nostre país. I per tant, integrar-se aquí a la nostra ciutat, però també donar-nos a conèixer la seva realitat, d'on provenen i, per tant, acostar cada cop més aquestes cultures que moltes vegades no són tan diferents i que, per tant, ajuden a entendre una mica més i a conèixer aquestes persones i apropar-nos a elles. Per tant, el que aconseguim amb el Dia Internacional de les Llengües Maternes és fer una ciutat millor, és treballar per la nostra ciutat i treballar per la integració d'aquestes persones a través d'un acte lúdico-festiu.
Diferents organismes s'integren a l'organització d'aquesta diada, per exemple, l'àrea d'adults de la Biblioteca Comarcal, el Pla d'Immigració Local i també la col·laboració de la Regidoria de Cultura i també de Serveis Socials i Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Amposta. També s'ha implicat el Consorci per a la Normalització Lingüística, l'Escola d'Adults d'Amposta, l'Espai Jove, l'Espai Dona i també l'Espai de Serveis Educatius del Montsià. Recordem, aquesta tarda, a partir de les 6:30, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, a la Sala d'Adults, celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, les llengües del món.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A la tarda vespre el temps es complicarà perquè arribarà una pertorbació que deixarà nevades, precipitacions extenses i continuades al vessant nord del Pirineu, especialment de nit i matinada. Ho pot fer, pot nevar amb ganes, a partir dels 1.600 metres a la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, nord del Pallars Sobirà i també al Principat d'Andorra. També a últimes hores de tarda, vespre, arribaran alguns plogims al terç oest, altres punts al terç oest, i de nit i matinada doncs, aquests núvols poden deixar, en principi, algunes precipitacions en punts al terç oest, terç nord, sobretot, insistim, al vessant nord del Pirineu, a la resta, molts núvols, potser alguna gota perduda. La cota de neu, com dèiem, 1.600 metres d'aquesta tarda, temperatures màximes semblants a una mica més altes, on pugin més cap a l'est i al sud, arribant a xifres de 16, 17 o 18 graus, ambient suau en aquestes comarques, i els vents de mestral i tramuntana s'enfortiran sobretot aquesta pròxima nit i demà dimarts, especialment els dos extrems de la costa, Terres de l'Ebre, cims del Pirineu, i sembla que a partir de dimecres, dijous i divendres l'anticicló arribarà amb més ganes i ens portarà un temps estable.
Serveis informatius de Mute.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres, 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977-71-70-00. Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
El diumenge 27 de febrer no et pots perdre la festa de la carxofa d'Amposta. Gaudiràs de la millor cuina amb carxofa, amb degustacions de plats dels restaurants de la ciutat. Festa amb Monieto Show, jotes amb paracota, música amb Guardet lo Cantador i la seva rondalla, passejades en carruatge i mercadet de productes típics. T'esperem a Amposta el 27 de febrer.